Són les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia càlid, bon dia tranquil, bon dia amb predomini del sol, bon dia amb sensacions primaverals que estabilitzarà l'atmosfera. Avui no caldrà abrigar-nos tant per sortir al carrer.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal? Bon dia, a les 8 del matí d'avui, que és dijous, 28 de gener del 2021, dijous ja. Avui sol predominant, tindrem algun núvol alt i mitjà que sí que apareixeran al cel i per tot plegat notarem una sensació allò de bon temps i d'ambient primaveral. Ara tenim 8 graus a Pals, 8 graus a Peratallada i 8 graus a Romanyà de la Selva. El dia del supermatí en què us explicarem una novetat important en un dels... una de les lluites urbanístiques més destacades de les últimes setmanes i els últims mesos i els últims anys aquí al Baix Empordà, que és el que fa referència a la Pineda d'en Gori de Palamós. Doncs bé, l'Ajuntament ha denegat la llicència al tercer edifici. Ho avançava Ràdio Palamós. L'alcalde Lluís Puig diu que hi ha problemes tècnics perquè aquesta llicència, aquest edifici, no compleix amb el pla director urbanístic de la Generalitat. Per tant, amb això han decidit que no prosperi aquesta llicència del tercer edifici. En parlarem avui amb la Zeta Figa, que és membre de la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori. Novetat important, canvi important en tot el que té a veure amb aquesta lluita urbanística. I avui també us ho explicarem, aquest brot de Covid-19 a l'Ajuntament de Calonge. Hi ha 5 positius a l'àrea de cultura i des de l'oposició denuncien que tot plegat ve per la decisió de l'alcalde quan va prendre possessió l'1 d'octubre de l'any passat, que tothom deixés de teletreballar i tothom anés a treballar. I des de l'oposició critiquen això, que aquest sistema doncs ha provocat diversos brots. L'Ajuntament només en confirma aquest de, amb 5 positius a l'àrea de cultura, i asseguren que tot plegat no és per les mesures de protecció, sinó que ha sorgit per les festes de Nadal, que van ser positius que es van generar a les festes de Nadal. En tot cas, bueno, ho veurem i esperem que resoldre-ho ben aviat. Les 8 i 3 minuts, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà. Avui, com us dèiem, parlarem amb Zeta Figa, portaveu de la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori, i acabarem el programa, com cada dijous, parlant de cinema i de sèries i veient què estrenen les plataformes avui, que és dijous. Saludem ara, quan són les 8 i 3 minuts, tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Comencem amb l'Eugènia Güell. Eugènia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
I Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem per això que dèiem, deneguen la llicència al tercer edifici de la Pineda d'en Gori de Palamós.
Sí, l'Ajuntament de Palamós no aprovarà la llicència que permeti edificar el tercer edifici d'apartaments a la unitat d'actuació Pineda d'en Gori. Tot i que encara queda per aprovar aquesta decisió, per la Junta de Govern Local ja s'ha confirmat que es denegarà aquesta proposta, al no adaptar-se al pla urbanístic de revisió de sòls no sostenibles.
Doncs perquè la proposta que han presentat de llicència no s'adequa a la normativa urbanística actual. Tenim aprovat provisionalment el pla dels sòls no sostenibles de les comarques gironines.
Això és el que deia Lluís Puig en declaracions a Ràdio Palamós. De seguida ampliarem una mica aquestes declaracions i veurem què és el que va dir. També us hem d'explicar, un brot de Covid-19 a l'Ajuntament de Calonge. Hi ha 5 positius a l'àrea de cultura.
Doncs perquè la proposta que han presentat...
Sí, ja ho sabem, Lluís. Dèiem, busquem l'ampliació d'aquesta informació sobre el brot Calonge, Eugènia.
A més, també hi ha 2 persones confinades per ser contactes estrets, però que no són positius, segons ha pogut confirmar Ràdio Capital. Fonts de l'Ajuntament de Calonge asseguren que el brot està del tot controlat i l'atribueixen especialment com a conseqüència de la tornada de les vacances de Nadal.
I la Junta...
Entre ells, la pancarta amb el lema Llibertat...
Aviam, organització. La Junta Electoral de la Bisbal ordena retirar les pancartes independentistes de l'Ajuntament de Palamós.
Entre ells, la pancarta amb el lema Llibertat, presos polítics, de la façana del consistori. Ciutadans va denunciar el cas i ara l'ENS li ha donat la raó.
Efectivament, tot això ve d'una denúncia de Ciutadans. Per cert, sobre cartellets i coses, si algú ha rebut una imatge d'un cartell molt ultra i molt fatxa i molt de dretes i molt nazi davant la mesquita de Palafrugell, un cartell de Vox, doncs que sàpiga que és mentida, que és un fake, perquè si fos real ja hauria desaparegut aquest cartell, perquè hi ha moltes persones a les xarxes socials que ja tenien ganes d'anar-lo a destruir. Life Borges inverteix en la millora de la biodiversitat al Baix Empordà i ja ha finalitzat els treballs demostratius.
Aquest mes finalitzen els treballs silvícoles rurals del Baix Empordà dins el projecte Life Borges, unes intervencions repartides en quatre boscos de pi blanc a Torroella de Montgrí. Aquestes activitats tenen l'objectiu de millorar la biodiversitat i sensibilitzar-ne sobre la importància de tenir una gestió forestal sostenible.
I atenció, perquè Netflix està rodant una nova sèrie al Baix Empordà, i ha estat rodant aquests dies a Monells.
Es tracta de la sèrie Los Herederos de la Tierra, que és la continuació de l'èxit La Catedral del Mar. Se n'han estat gravant algunes escenes a Monells durant els últims dies. L'Ajuntament en fa una valoració molt positiva, ja que ho veu com una eina de promoció turística.
I ahir parlàvem amb l'Ajuntament de Corçà, amb el seu regidor de Cultura, perquè celebraran d'aquí un mes ja el Festival Corçà Music, amb artistes molt coneguts com Bet o David Lluís Gavaldà.
Així ho va explicar ahir al Supermatí el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Josep Bofill.
Perquè són artistes de molt i molt renom als Països Catalans, i esperem que la reacció del públic sigui molt positiva en aquest cas.
El primer concert serà el de Bet, el 27 de febrer. El regidor també va explicar que en cas que el confinament municipal segueixi endavant, els concerts s'ajornaran, però que no es plantegen anul·lar-los en cap cas.
Supermatí a Ràdio Capital.
8 i pràcticament 8 minuts. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Previsió del temps. Ahir ja vam notar un ambient més primaveral. Sembla que avui encara més. Quins són els detalls del pronòstic per avui, Marc?
El sol predominant, amb algun núvol alt i mitjà, es posa en el servei d'avui dijous. I el primer que notarem serà la sensació de bonança i ambient primaveral. El dia serà amb temperatures cap amunt, augment clar del termòmetre, tant de mínimes com de màximes. En general, l'augment serà d'uns 3-4 graus respecte a dimecres. No esperem cap glaçada a la comarca, mínimes que seran properes als 6-8 graus i màximes que quedaran entre els 18 i els 20. Aquest ambient càlid serà el titular més important d'avui, però per demà divendres també. Possiblement demà es torni a repetir un petit augment de la temperatura. Tot això amb un cap de setmana que tornarà a inestabilitzar l'atmosfera i tornarà a normalitzar el termòmetre a valors de gener.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I avui el comentari d'opinions l'envia la cantant Neus Mar.
En un any tot ha canviat. Nosaltres, la vida, el món. Però malgrat tot hi ha coses que no podem permetre que canviïn. Dissabte que ve celebra el Dia Internacional de la Pau i la No Violència. I tot i les bombolles, les mascaretes i un llarg etc., a l'escola el tornarem a celebrar. En parlarem amb els nens i nenes, els convidarem a que reflexionin, els deixarem que diguin la seva i que tinguin clar que ells seran els protagonistes d'aquest món, en un temps no gens lluny. Tornarem a cantar cançons amb lletres boniques i somiadores i els explicarem que la pau no és la no guerra i que la guerra no són només bombes, tancs i canons, que la pau comença en un mateix. La pau és respecte, tolerància, igualtat. Tres valors que són el fonament de la convivència i que quan aquests fonaments trontollen, també trontolla el món. Però no n'hi ha prou amb les paraules i potser aquestes reflexions les hauríem de fer tots, encara que fos de tant en tant, perquè ells seran el reflex d'allò que sentin, vegin, escoltin i, sobretot, visquin.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
8 i 10 minuts. Spotify ha creat la seva pròpia llista de reproducció amb temes en català. En pocs dies ja suma més de 10.000 subscriptors que poden gaudir de 60 cançons de tots els estils i gustos amb el nom indicat. Doncs bé, una de les que trobem és aquesta que ja estem escoltant i que es diu La gran eufòria, que avui és la cançó del dia. Joan Dausà.
Se'n va cridant a casa, baixa amor meu, baixa amor meu, que ja ens tocava. Surt volant el tap del cava i tothom s'abraça a taula, baixa amor meu, baixa amor meu, que això s'acaba. Haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés. Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Ràdio.
Un quart de nou clavat. Som al Supermatí, som a Ràdio Capital. S'ha denegat, l'Ajuntament de Palamós ha denegat la llicència al tercer edifici de la Pineda d'en Gori de Palamós.
Sí, l'Ajuntament de Palamós no aprovarà la llicència que permeti edificar el tercer edifici d'apartaments a la unitat d'actuació Pineda d'en Gori. Tot i que encara queda aprovar aquesta decisió per la Junta de Govern local, ja s'ha confirmat que es denegarà la proposta, al no adaptar-se al nou pla directori urbanístic de sòls no sostenibles. La unitat d'actuació Pineda d'en Gori parteix d'un conveni urbanístic del 2008 amb el nou Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Palamós. Aquest té com a objectiu la preservació i la titularitat pública de la part de la Pineda més propera a la costa i el règim d'urbanització de la zona nord de l'àmbit. En aquest sector s'hi permeten fer fins 3 edificis amb 24 apartaments. Dos d'ells ja s'han executat. Pel que fa al tercer, s'ha presentat una sol·licitud de llicència d'obres, però la Junta de Govern local de l'Ajuntament de Palamós no l'aprovarà.
Doncs perquè la proposta que han presentat de llicència no s'adequa a la normativa urbanística actual. Tenim aprovat provisionalment el Pla dels Sòls No Sostenibles de les comarques gironines. Amb aquesta aprovació provisional, doncs, entra un nou marc legal a l'hora de construir, doncs, en aquests àmbits, i la llicència presentada pels propietaris no s'adapta a aquesta
normativa. Això és el que deia Lluís Puig, l'alcalde de Palamós, a Ràdio Palamós. També Lluís Puig el que assegurava era que aquesta denegació el que demostra és que tota aquesta qüestió de la Pineda d'en Gori s'ha gestionat només amb criteri tècnic.
Quan a nosaltres se'ns deia que l'edificació o no d'aquests edificis de la Pineda d'en Gori eren una qüestió política, i nosaltres els dèiem que no, que hi havia una normativa urbanística vigent que validava el fet d'haver de tramitar aquestes llicències, si no això podia portar unes conseqüències no només ja a qüestió d'àmbit de responsabilitat personal, doncs, a tècnics i a polítics de la casa, sinó de l'àmbit econòmic a tot el municipi de Palamós. Doncs igual que en aquell moment defensem amb això, defensem que ara aquesta mateixa normativa urbanística marca que la llicència presentada pels propietaris no s'ajusta, doncs, a la legalitat, i per tant no se'ls hi pot donar tràmit a aquesta llicència.
Lluís Puig, a Ràdio Palamós, i ara el que volem fer és escoltar què en pensen les persones que fins ara, doncs, havien criticat la gestió de l'Ajuntament en aquest àmbit, en la Pineda d'en Gori, i havien defensat que no es construís aquest edifici. Tenim al telèfon la Zeta Figa, portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori. Zeta Figa, bon dia.
Bon dia.
Com rebeu aquesta notícia?
Home, per nosaltres és un triomf molt gran, perquè Salvem la Pineda ha fet molta pressió perquè no es doni aquesta llicència. Ara bé, també tenim clar que l'Ajuntament tenia tota la intenció de donar aquesta llicència, igual que té tota la intenció de donar la llicència per tot el que va a Bellafosca, que déu-n'hi-do, perquè hi van dos edificis i no sé quantes cases i xalets, ells tenien la intenció de fer-ho des del moment en què havien fet al·legacions justament contra aquesta mateixa normativa, que ha dit que finalment no poden donar la llicència. No sé si m'explico.
No, què vol dir? Que el mateix Ajuntament havia presentat al·legacions contra el fet que aquesta llicència...
En contra de la normativa, per poder tirar endavant el projecte. Ells, políticament i tècnicament, volien tirar endavant aquest projecte, però finalment els han dit que no poden donar la llicència perquè no s'adapta a la normativa. Però ells havien fet al·legacions en contra d'aquesta normativa per
quina,
poder tirar endavant...
De quina normativa concreta parlem? Disculpi.
Estem parlant del Pla de Sòls No Sostenibles de les comarques gironines.
El Pla Director Urbanístic...
No, el pla director urbanístic ells no el poden... O sigui, no cal que se'l mirin perquè no hi entren. El municipi de Palamós, igual que quatre municipis més, no cal que s'adaptin al PDU. S'han d'adaptar al pla de sòls no sostenibles de les comarques gironines.
Uh-huh. I...
No sé si s'ha entès.
Sí.
Però bueno... Vale.
Sí. Per tant, el que vol dir és que si hagués estat per l'Ajuntament de Palamós, si aquestes al·legacions que havia presentat haguessin tirat endavant,
la
llicència s'hauria pogut donar.
I tant que sí. Sí, ha sigut que la normativa no s'ha mogut, diguéssim, i els ha dit que no la poden donar. Però, per altra banda, Salvem la Pineda havia fet un recurs d'alçada i està fent un recurs al tribunal per altres qüestions que evidentment tenen a veure amb la llicència de la construcció d'aquest tercer edifici. Com que Cultura havia informat favorablement la llicència, nosaltres havíem impugnat. I com que no s'adapta a la normativa, ara l'Ajuntament diu que no. O sigui, són dos raons. Nosaltres encara estem amb la qüestió de Cultura i estem ja amb un recurs al Tribunal, perquè no estem d'acord amb l'informe favorable de Cultura.
A nivell paisatgístic?
A nivell del bé cultural d'interès nacional, perquè nosaltres no estem d'acord en que es faci l'edifici perquè es veu des de tot arreu, saps? Igual que els dos primers edificis. Nosaltres encara estem mantinguent l'argument de que allò no hauria d'estar allà perquè es veu des de per tot arreu i perquè està justament al costat de l'entorn de protecció del bé cultural d'interès nacional de la Cala Salguer.
Clar.
Llavors Cultura diu que està fora, que està fora de l'entorn de protecció, però nosaltres diguem que, bueno, de totes maneres hi ha un concepte que es diu intervisibilitat, que vol dir que això es veu des de per tot arreu, encara que estigui al costat ben bé de l'entorn de protecció.
Ja.
És una mica complicat tot plegat, no sé si es pot entendre.
Sí, aviam, no sé si el fet és que, bueno, que hi ha zones que potser, o construccions que potser a nivell legal, si ens mirem exactament la normativa, sí que es poden construir, però que salta a la vista que no s'haurien de fer, no?
No només això, sinó que legalment, per això nosaltres hem fet un recurs contra els dos primers edificis i per això nosaltres hem fet un recurs contra aquest tercer edifici, perquè creiem que no és només una cosa que no hi haurien d'estar, sinó que és una cosa que no s'ajusta a la normativa.
Clar, posem-hi antecedents.
Si no ens haguéssim atrevit a posar un recurs, saps? Perquè surt molt car i és molt de temps.
Posem-hi antecedents. És a dir, la Pineda d'en Gori és un espai natural on s'hi estan construint s'havien de construir tres edificis. Dos d'ells ja s'han construït.
Dos d'ells ja s'han construït, però pengen d'un recurs. O sigui que segons nosaltres són il·legals. I el tercer que estava per construir, hem posat dos recursos. Un d'alçada davant de l'administració i un als tribunals. Perquè no estem d'acord precisament amb el que està dient Cultura. Cultura fa un informe favorable perquè doni la llicència del tercer edifici, que ara no s'ha donat per altres raons que tenen a veure amb l'Ajuntament. Sí?
Uh-huh.
I nosaltres l'informe favorable de Cultura l'estem impugnant precisament perquè la Cultura no té en compte la qüestió aquesta de la intervisibilitat, que vol dir que això es veu des de per tot arreu, per dir-ho simple, no?
En aquesta zona, vosaltres també esteu reclamant que s'aturin les obres del camí de Ronda, que ja estan en marxa.
Sí, sí.
Però aquesta setmana explicàvem que l'Ajuntament obre la porta a fer-hi alguns canvis després de les reclamacions que s'han fet, no? Què hi considereu vosaltres? Us creieu aquesta promesa de l'Ajuntament que faran canvis en el projecte?
Home, en principi estem negociant aquesta qüestió i hi ha d'haver una bona fe i, diguéssim, una predisposició a creure-s'ho. Ara ja es veurà, quan ens envien el PDF amb les modificacions, si nosaltres creiem que són les modificacions oportunes o no, o sigui que estem, diguéssim, en fase de negociació amb això.
Per tant, esteu en reunions amb l'Ajuntament?
No estem en reunions amb l'Ajuntament perquè ja ens varen reunir la setmana passada. Estem esperant que ens arribi la proposta de modificacions del tram que queda per fer del camí de Ronda.
I què us van dir que modificarien?
Bueno, modificaran bàsicament alguna cosa sobre el sector que està més aviat a la Pineda i el que tenim molt en dansa, diguéssim, és el mirador aquest que en diu una escletxa que nosaltres considerem que és molt agressiu i absolutament innecessari. I sobre l'esplanada també volen fer un jardí, bueno, jardins amb plantes d'olor que allà no hi han sigut mai. El que caldria és replantar pins si estem en una pineda. I després, el tram que va des de Salguer fins a Castell, nosaltres posem en dubte que allà hi posin formigó o no. I, evidentment, nosaltres no volem formigó de cap tipus. Volem saulor, que és terra prensada.
Uh-huh.
Estem negociant aquestes coses, a veure ells què diuen.
Però teniu bones expectatives?
Bueno, tenim bones expectatives. tenim expectatives regulars, diguéssim, perquè no arribaran a ser el que nosaltres pretenem. Vull dir, perquè és que, esclar, ells volen una cosa i nosaltres en volem una altra, diguéssim. Llavors hem d'arribar amb un punt mig, de bona entesa. Vull dir, tot el que s'ha fet fins ara cap gros, per desgràcia ja no es pot modificar, i allò és una enformigonada total, i unes branes que no tenen res a veure amb res, i posaran unes passarel·les que surten caríssimes. Pensa que en el camí de Ronda s'estan dedicant uns 450.000 euros per quilòmetre. Vull dir, això és absolutament desmesurat. No cal, ningú necessita. És un exhibicionisme de tècniques i de recursos impressionant, no? O sigui, és totalment intervencionista i artificiós, digués. Ara bé, el tram que queda, si podem salvar alguna cosa, evidentment la salvarem. Nosaltres hem enviat documentació a Urbanisme de Girona i a la Direcció General d'Urbanisme de Barcelona dient que estan volent intervenir en sòl no urbanitzable. I això no ho poden fer, entre moltes altres raons. Vull dir, la mateixa administració els està dient que allò s'hauria d'assemblar amb un camí de ronda, hauria de ser més natural, no hauria de ser artificiós, hauria d'estar, diguéssim, integrat a l'entorn, que és un entorn vegetal, no? I no hi podríem posar branes i no hauríem d'enformigonar. La mateixa administració els està fent...
Quina administració, disculpi?
Està exigint això, a veure, ho haig d'anar a buscar, però bàsicament seria... Medi Ambient.
Vale.
Ho has de buscar, perquè és un assumpte bastant complicat. La Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona, el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, la Secció de Biodiversitat i Medi Natural i la Direcció General de Polítiques del Litoral. Per això ho havia d'anar a buscar, perquè és molt complicat tot això.
Perquè, clar, ara mateix no sé, si potser aquesta reunió hauria hagut d'arribar abans, no? Perquè llavors hauríem evitat que haguessin començat les obres.
Sí. Mira, hi ha hagut diverses coses. Aquest procés ja fa molts mesos que dura. Nosaltres vàrem fer moltes al·legacions en contra del projecte. Al·legacions que vàrem redactar tècnics, arquitectes, paisatgistes, etcètera, etcètera. O sigui, eren... al·legacions molt fonamentades. Ells ja varen fer una primera disminució del projecte, de lo engròs que era, gràcies a les nostres al·legacions. Després, nosaltres varen demanar expressament a l'Ajuntament que ens avisessin abans de donar la llicència, i no ho varen fer. Hi havia aquest acord i no el varen respectar. Varen donar la llicència pràcticament en temps de confinament. Havíem tingut moltes reunions amb l'Ajuntament, inclús havíem anat amb els tècnics a revisar com era el camí de ronda i com el volíem fer. Havíem fet tot el recorregut. O sigui, nosaltres vam fer tot el que vam poder. La llicència es va donar pràcticament en temps de confinament. No vam respectar l'acord que ens avisarien abans perquè nosaltres poguéssim intentar fer alguna cosa i vàrem tirar endavant. Nosaltres hem estat protestant d'aquesta qüestió moltes vegades en premsa, hem parlat moltes vegades amb l'Ajuntament. Es va fer una intervenció en el ple per part dels regidors de l'oposició preguntant a l'Ajuntament què és el que estava passant. I s'ho varen treure de sobre, d'alguna manera. I això, després, varen fer tota una documentació d'una altra vegada d'al·legacions en contra del que estava fent l'Ajuntament. No varen fer cap cas. Quan han començat a fer cas és a partir de que les nostres peticions arriben a la Comissió d'Urbanisme de Girona i a la Direcció General de Barcelona. Llavors sí que ens comencen a fer cas. Però inclús la reunió que vam tenir la setmana passada som nosaltres que la vàrem demanar. I primer ens vàrem dir que no i després ens vàrem dir que sí. Evidentment perquè ja havien rebut aquesta documentació. O sigui, la negociació no és fàcil, no és fàcil. A més, vam fer preguntes inclús al Parlament de Catalunya sobre aquesta qüestió. O sigui, que més coses ja pràcticament no podíem fer.
Doncs esperarem que els arribi aquest PDF que em deia amb els canvis en el,
i a veure què passa
amb el camí de ronda, i, sí, exacte, aviam què passa i aviam si tenim alguna novetat aviat. Seguim en contacte, Zeta Figa, portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que tinguis molt bon dia. Doncs bé, pràcticament, uns pocs segons i arribarem a 8:45 del matí. Hem de seguir explicant notícies, ara cap a Calonge. Perquè hi ha un brot de Covid a l'Ajuntament de Calonge, en concret a l'àrea de Cultura, Ensenyament i Joventut, on hi ha 5 casos positius. A més, també hi ha 2 persones confinades per ser contactes estrets, però no són positius, segons han informat diverses fonts a Ràdio Capital.
Fonts de l'Ajuntament de Calonge han assegurat que el brot està del tot controlat i l'atribueixen especialment com a conseqüència de la tornada de les vacances de Nadal. Ara l'Ajuntament ha activat el protocol que tenen establert i els seus treballadors combinaran teletreball amb treball presencial amb grups bombolla.
Que potser és el que haurien hagut de fer des d'un principi. Recordem, hi hem de posar antecedents. A Calonge hi ha hagut una moció de censura en els últims mesos, concretament l'1 d'octubre del 2020. Fins llavors hi havia bàsicament teletreball, però l'actual alcalde, qui va prendre el lloc a Miquel Batlloc, en Jordi Soler, criticava que aquest teletreball no funcionava, que hi havia, que no es feia prou bé la feina. I el primer que va dir quan va arribar a l'Ajuntament va ser tothom a treballar presencialment. I ara li ha sortit aquest brot. I ara què han fet? Doncs activar el grup bombolla. En tot cas, l'Albert Ros, que és regidor de Sanitat de Calonge, explicava això a Ràdio Capital, denegava que tot plegat fos culpa d'aquest treball presencial i explicava que el model ha funcionat.
D'ençà que es va detectar, l'Ajuntament va engegar tots els protocols per frenar el contagi. En concret, vam optar per combinar la presencialitat amb el teletreball a través de grups bombolles de 2 a 3 persones. El treball presencial que vam engegar a partir de l'1 d'octubre s'ha demostrat que no és el causant d'aquests brots de coronavirus, perquè durant els mesos de teletreball hi va haver una incidència de 3 baixes per mes, i amb els mesos que hem fet el treball presencial hi ha hagut una incidència de 2 baixes per mes.
Clar, això ja ha fet que l'oposició salti a la llogular. L'exalcalde d'Esquerra, Miquel Batlloc, i també des del grup municipal Avancem, han recriminat la decisió de Jordi Soler de fer treball presencial.
D'ençà que es va...
Aviam si podem escoltar l'Eugènia. Eugènia, endavant.
Exacte, perquè va ser amb el canvi de govern i just quan el govern central havia recomanat prioritzar el teletreball que Jordi Soler va prendre la decisió de fer treball presencial.
Amb molta feina, molt esforç, ja no només de l'anterior equip de govern, sinó també dels mateixos treballadors de l'Ajuntament, s'havia aconseguit que l'Ajuntament funcionés a ple rendiment amb unes mesures molt més segures, tant per aquests treballadors com per la gent que venien a l'Ajuntament.
Esquerra i Avancem han denunciat que l'àrea de Cultura, Ensenyament, Joventut, Igualtat i Festes és un dels apartaments, diuen, sense ventilació i només amb una entrada i sortida en la qual hi treballen normalment 5 persones. També s'han queixat que no se'ls comuniqués aquest fet des de l'equip de govern com a regidors, sinó que se n'hagin hagut d'assabentar per la gent del poble, i també han expressat la irresponsabilitat total i absoluta política i sanitària. Han dit que el dia 1 d'octubre es prengués la mesura de treball presencial.
A veure, aquí hi ha diverses qüestions, però una banda hem de saber si aquest brot s'ha originat dins l'Ajuntament o no, i si és conseqüència del mal funcionament d'aquesta àrea i de la mala ventilació o no, que això, doncs, ara mateix no ho podem afirmar 100% categòricament. El que és un fet és que mentre el govern català i el govern espanyol insistia, sisplau, demanant el teletreball, sobretot el govern català, perquè el govern espanyol tindria capacitat per fer-lo obligatori, doncs mentre la Generalitat demanava teletreballar sempre, sisplau, sempre que fos necessari, és irresponsable que des d'una administració pública com és l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, doncs, es promogués el treball presencial amb aquestes característiques, tal com es va promoure des del nou Ajuntament de Calonge. Tornem a Palamós perquè la Junta Electoral ha ordenat retirar pancartes, llaços, estelades i altres símbols partidistes de l'Ajuntament de Palamós. Entre ells la façana amb el lema Llibertat presos polítics de la façana del consistori.
Ciutadans va denunciar el cas i ara l'ENS li ha donat la raó. El cap de llista per Girona a les eleccions del 14 de febrer, Jean Castell, diu que no poden permetre que els partits separatistes pretenguin adulterar la democràcia utilitzant les institucions per enviar missatges partidistes. En aquest sentit, també afirma que la formació continuarà defensant la neutralitat dels espais públics i denunciant qualsevol vulneració.
I atenció als abans de Netflix, perquè teniu Netflix més a prop aquests dies. Perquè el Baix Empordà, concretament Monells, ha estat l'escenari d'una nova producció original de Netflix, que és el rodatge de Los Herederos de la Tierra, que és la continuació de l'èxit La Catedral del Mar.
És una sèrie de la productora Diagonal TV i està dirigida per Jordi Frares. En un principi, la sèrie s'emetrà en exclusiva a Netflix, tot i que més tard també es podrà veure a TV3 i a 3Media. Des de l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura en fan una valoració molt positiva, ja que ho veuen com una eina de promoció turística. Per una altra banda, també agraeixen la cooperació dels veïns, veïnes i negocis per tal de poder dur a terme el projecte.
Vuit i 36 minuts... Life Biogest inverteix en la millora de la biodiversitat al Baix Empordà i ja ha acabat els treballs demostratius.
Aquest mes finalitzen els treballs silvícoles rurals demostratius del projecte Life Biogest al Baix Empordà. Unes intervencions repartides en quatre boscos de pi blanc a Torroella de Montgrí, dins el Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter. A la fase inicial es va fer un diagnòstic i al llarg dels darrers mesos s'han executat diferents treballs forestals. Algunes d'aquestes intervencions són l'eliminació d'espècies exòtiques, l'increment de fusta morta, respectar una part dels arbres més grans o afavorir la regeneració, obrint clarianes amb boscos més madurs, entre d'altres. El desplegament d'aquestes pràctiques, a banda de millorar la biodiversitat, també té l'objectiu de sensibilitzar sobre la importància de millorar el medi, amb una gestió forestal sostenible, que permeti millorar la vitalitat dels boscos perquè constitueixin un ecosistema ric i resilient a les condicions climàtiques adverses.
I acabarem el supermatí parlant de cultura del Cursa Músic, el festival que arribarà d'aquí un mes a Cursa. Recordem un cicle de concerts que portarà al municipi l'Avet, Lluís Gavaldà o David Caravent. Aquest festival és una iniciativa de l'Ajuntament de Cursa i la productora RGB. I és per això que ahir al supermatí vam parlar amb el regidor de Cultura de Cursa, Josep Bofill.
El regidor va explicar que aquest festival és una aposta arriscada pel context actual de pandèmia. De fet, els concerts havien de començar ja aquest mes de gener, però es van ajornar fins al febrer per les restriccions actuals. Josep Bofill explica que el projecte es va plantejar per primer cop després que el municipi celebrés sense problemes la Festa Major el passat mes d'octubre.
La veritat és que és una aposta arriscada. Val a dir que nosaltres al mes d'octubre vam celebrar la Festa Major amb màxima normalitat que es podia i això ens va fer reflexionar a tirar endavant aquesta iniciativa que us presentem avui.
El festival tindrà lloc a la sala municipal i hi ha programats tres concerts. El de la cantant Bet, el 27 de febrer, el de Lluís Gavaldà, el 20 de març, i finalment el de David Caravent, el 24 d'abril. Josep Bofill assegura que estan molt satisfets amb el cartell del festival, ja que són artistes de molt renom.
A nivell personal estic molt orgullós de com ha quedat aquest festival a nivell de cartell i a nivell d'artistes, perquè són artistes de molt i molt renom als Països Catalans, i esperem que la reacció del públic sigui molt positiva en aquest cas.
De fet, Cursà ja va ser un dels primers municipis a fer tornar la música en directe després del confinament, amb el Festival Ítaca el mes de juny del 2020. El regidor de Cultura assegura que és important tirar endavant projectes d'aquest estil per aconseguir que Cursà sigui un municipi més conegut culturalment.
I desitgem que no sigui una cosa d'ara, sinó que sigui una cosa que es puguin anar... O sigui, hem d'aconseguir que el Corçà sigui un poble més culturalment conegut.
Ara mateix hi ha, però, una de les mesures de prevenció contra el coronavirus és un confinament municipal, i si això seguís vigent el 27 de febrer, que és el dia del primer concert del Corçà Music, hi hauria molta gent de municipis propers a Corçà que no hi podria anar.
Exacte, és per això que si es dona el cas i el confinament municipal segueix vigent, els concerts es passaran el mes següent. Josep Bofill explicava que és un aspecte que ja han acordat amb els tres artistes.
Si hi ha confinament municipal, tal com bé deies tu, durant les actuacions, passarem les actuacions al següent mes. Diguem, si la Bet no pot venir al febrer, perquè entenem que Corçà no té suficient públic com per poder emplenar la sala municipal, doncs passaríem aquest concert a una altra data. En cap cas suspendrem el concert, perquè creiem que la cultura tard o d'hora serà segura. Si no és segura al febrer, doncs ho serà més endavant.
Ara mateix les entrades pel festival ja estan a la venda amb descomptes pels veïns i veïnes de Corçà.
Vuit i 41 minuts, de seguida tornem i parlarem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. La ràdio de l'Empordà,
Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Quan l'home va necessitar transportar coses pesades, va inventar la roda. Quan va necessitar cobrir distàncies més llargues, va inventar el cotxe i la furgoneta. I quan va necessitar fer-ho sovint i al millor preu, va aparèixer Masca Motor. A Masca Motor sabem que no reinventarem la història i per això ens conformem en oferir una flota completa de cotxes i furgonetes per transportar persones, objectes o el que et calgui. En tenim de tot tipus, preus i mides. Busca la teva a mascamotor.com. Masca Motor, al carrer de la Lluna 51 de Palafrugell.
Saps on es fabriquen les cançons que sonaran en un futur? Al Factoria Musical. Et posem tot allò que serà un èxit i repassem què s'escolta arreu del món,
combinat amb les cançons que ho van petar en el seu moment.
Factoria Musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Dos minuts i tres quarts de nou del matí. Ignasi Arbat, què tal? Bon dia. Ai, calla, que el tinc silenciat. Pobre, espera't un moment, Ignasi. Un moment. Ara, Ignasi, bon dia.
Bon dia, ara sí, no?
Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Amb ganes avui de parlar també d'aquestes estrenes que ens arriben, encara que... El cinema, la situació, comentàvem l'altre dia que està malament el tema.
Sí, s'ha anunciat aquesta setmana que Yelmo tanca les seves sales i, de fet, hem sabut que els Ocines d'aquí de Platja d'Aro també estan tancats.
Sí, és fruit una mica també de la situació actual, també del confinament municipal i tot plegat, doncs ja que portem temps i mesos, i vulguis o no, la gent, és una cosa important no perdre l'acostum d'anar al cinema,
sí.
I quan la gent perd l'acostum, tornar a enganxar, això també serà complicat, vull dir que...
Sí, que pot ser. Sí. Bueno, aviam, què passa? Sí que és cert, això, l'acostum. Passa que, no sé, jo tinc moltes ganes de poder-hi tornar. És que em fa ràbia perquè just abans del confinament ja havia agafat l'hàbit d'anar-hi cada setmana, cada dimecres, i va ser arribar això i ja, clar, ho hem perdut tot.
Sí.
Escolta, mira, fem com cada dia, perquè la gent no perdi el costum, i fem una mica de repàs de què tenim a les cartelleres de casa nostra, perquè tot el que parlarem seran plataformes, no? Tot el que tens...
Mira, tenim un parell d'estrenes de cinema, vull dir que també en podrem comentar. El que passa, una és una reestrena, no és ben bé una estrena, i l'altra sí que és una estrena, però que havia passat prèviament per Sitges.
Val. Aviam, ara, aviam si és alguna de les que veiem, per exemple, Palamós, Alarinco, que fan The Croods New Age, The Father, Els Elfkins, News of the World, Maragall i la Lluna, aquest documental que té bona pinta, Martin Eden i The Girls. Això són pel·lícules a l'Arinco de Palamós. A Palafrugell aquest cap de setmana, El Inconveniente, divendres, dissabte i diumenge. A la Bisbal, avui, no, demà a la nit fan un documental, Allò que no et mata, i diumenge a la tarda, Martin Eden, una pel·lícula de Pietro Marcello. I a Torrella aquest cap de setmana toca Perfumes, tant dissabte com diumenge, les pel·lícules dels cinemes que tenim oberts, perquè per cert el cinema de Begú també està tancat encara. Va, de quines estrenes ens parles avui? Plataformes, comencem, no?
Sí, comencem per plataformes. La que a mi em sembla la millor que arriba aquesta setmana, que és Palm Springs,
i sona així.
It's gonna be a beautiful wedding.
Here you are, standing on the precipice of something so much bigger than...
De què va i on es pot veure?
Això es pot veure a Movistar i és una pel·lícula collonuda, la veritat. Això es va estrenar...
Sí?
Aquestes...
Carai.
Sí. Per mi, perquè es va estrenar l'any passat a Hulu, als Estats Units, i aquí ens ha arribat molt tard. Probablement, segurament ho hagués fet en cinemes, però ha acabat directe a plataforma. Per mi és la comèdia romàntica del 2020.
Va? Ah, carai.
Sí, és una pel·lícula divertidíssima. Està protagonitzada per l'Andy Samberg, que és el còmic aquest que fa una sèrie, em sembla que es pot veure a Netflix, que és el Brooklyn Nine-Nine, i la Christine Milotti, que per exemple l'havien vist a Com ho conocía vuestra madre. A més, està el J.K. Simmons, que també fa un paper secundari, i és una, ja he dit, és una comèdia romàntica, però amb una part, diguéssim, de fantàstic. És a dir, és com una mena d'atrapat en el temps.
Val. Tot,
imagina't que aquest dia de la marmota és el dia que t'han convidat a un casament.
Oh!
Sí. Val? Aleshores, tu cada dia vas al mateix casament. I bé, arriba un punt, en aquest cas, trobem el protagonista, això és ben bé, no faig cap spoiler perquè és gairebé el principi de la pel·lícula, ben bé, eh?
Val.
Que no ha sabut sortir d'aquest bucle temporal, ho ha intentat diverses vegades, o sigui, ha fet tot el que ha fet el protagonista d'atrapat en el temps, i el trobem en una situació que està vivint una vida còmoda dintre d'aquesta situació en la que es troba. Aleshores, ell intenta passar-s'ho al màxim de bé aquest dia que es va repetint rere un altre, no?
Uh-huh.
I un dia entra en escena una, bueno, coneixerà una de les convidades al casament que fins aleshores encara no havia pogut conèixer. I a partir d'aquí ja sí que ja no explico res més, perquè ja la història va per donar un petit gir.
Molt bé. Ai, doncs té bona pinta. Espero que...
Bueno,
no sé, clar, les sèries de Movistar només les poden veure qui tinguem Movistar Estreno, vull dir, qui tingui Movistar Estreno, perquè jo tinc el Movistar bàsic.
Sí. Bueno. Jo diria que aquesta es pot veure, es podrà veure amb el bàsic, crec, que
aviam,
no està a cap taquilla ni cap història d'aquestes, que amb Movistar tranquil·lament podràs accedir a aquesta estrena.
Esperem-ho.
Si la veus, m'ho comentes la setmana que ve.
Té bona pinta pel que expliques.
Sí. No, està superbé, és divertidíssima, ells dos tenen una química extraordinària i va... Val molt la pena.
Molt bé. Això a Movistar. Estem parlant de Palm Springs, que s'estrena ja. Què més?
Què més, Palmer? Això, Apple.
I'm glad you're back. I'm just going to take some time getting used to.
Apple. Hi ha molta gent que tingui Apple o què? Perquè sí que de tant en tant ens emportes alguna estrena, però no fan gaire soroll tampoc, no?
No, en quant a pel·lícules no, perquè ells, clar, de fet no tenen fons de catàleg, van començar molt fa res, tot just farà un any i pocs mesos que van començar, però tenen, és veritat que tenen poques sèries, però són d'una qualitat molt bona. És a dir, jo que sé, tens per exemple Servant, que ara comença la segona temporada, For All Mankind, que està molt bé, una sèrie sobre la carrera espacial que també fa una mica de fantasia-ficció. Tens, per exemple, Dickinson, que és una sèrie també collonuda, sobre Emily Dickinson, que interpreta la Hallie Stanfield. Vull dir que té tota una sèrie de productes que és veritat que no són molts, però que valen la pena. I en aquest cas, per exemple, està comprant algunes pel·lícules que s'havien d'estrenar en cinemes i que finalment no ho fan, aleshores intenta, per fer catàleg, comprar pel·lícules. I una d'aquestes és Palmer, que està protagonitzada pel Justin Timberlake i la Juno Temple, i bueno, és un drama, per entendre'ns. En aquest cas és l'estudiant aquest que triomfava en l'equip de futbol americà del poble, va acabar malament, s'ha passat 12 anys a presó i ara aquest exjugador de futbol torna a casa, intenta refer la seva vida, coneix una noia que també acaba a la presó i aleshores ell es farà càrrec d'aquest nen abandonat i establiran una relació molt propera, molt bonica amb aquest nen. No?
I què tal, ens agradarà?
Bé, no sé, les crítiques han estat xapsar. Val? Si mireu el Rotten Tomatoes veureu que hi ha una mica de tot. Va.
Vale.
Aquesta no l'he vist encara, però no puc dir res.
Ara estic veient la crítica de Palm Springs, la que ens explicaves abans, un 94% a Rotten Tomatoes, està molt bé. Vull dir que té bona pinta, té bona pinta. Val, tens després una estrena de Netflix, si no m'equivoco.
Sí, correcte, L'Excavación.
Sona així, però no, ara.
Right. Things like this are usually done through museums.
Yes, but with the war coming, they couldn't embark upon any new ventures.
Què tal aquesta?
Bé, aquesta sí que també té bona crítica. Sí. És una pel·lícula que distribueix Netflix, no és original de Netflix. També és d'aquestes pel·lícules que haurien d'haver quedat en sales i que finalment són les plataformes que les distribueixen. Està produïda per la BBC, interpretada per Ralph Fiennes, Carey Mulligan, Lily James i John Flynn. En aquest cas, no sé si ho he dit, està basada en una història real. De fet, succeeix un any abans de començar la Segona Guerra Mundial. I ens explica la història d'una terratinent, una noia jove, i un arqueòleg que van impulsar una excavació i van descobrir un vaixell viking. Aleshores, el que hauran de fer és intentar protegir aquesta excavació dels primers atacs, o sigui, quan està a punt de començar la guerra, no? Un rotllo romàntic, també, amb un dels excavadors que haurà d'anar a la guerra, etc. No?
Val, bueno, aviam, què tal Netflix, hem dit, eh?
Sí, si veieu el tràiler veureu que té molt bona pinta la producció, molt, molt acurada, és d'aquestes pel·lis britàniques de qualitat, per entendre'ns.
Molt bé, i després m'has dit també que tenies dues estrenes de sales, no en tinc el tràiler, però de què estem parlant?
Estem parlant de Lupin III de First. Mira, l'altre dia parlaves de la sèrie de Lupin de Netflix.
Però no és el mateix, no?
No és el mateix Lupin. Aquest és el Lupin que va fer Hayao Miyazaki. Està basat en aquest concepte que també, doncs, en aquest cas, és un successor del Lupin original, aquest de les novel·les, però japonès. Aleshores, està basat en un manga, que és el Monkey Punch, i superconegut també de la seva època. I en aquest cas és aquest lladre que ja ha tingut diverses versions en animació, ja ho hem dit, però la innovació és que aquesta vegada és animació 3D. Per mi perd una mica l'essència perquè és més un Indiana Jones, per entendre's, en aquest cas, que no pas el lladre que potser estàvem més acostumats a veure amb altres versions. Però bé, és entretingudeta i jo crec que als més petits segurament els hi agradi.
Molt bé. Això a sales, per cert. Sí.
Sí.
Bona notícia. I després, per cert, sí, ara estic veient el tràiler d'aquest de Lupin 3. A mi em fan gràcia aquestes animacions 3D que de manga, les que han fet de Shin-chan, no, de Shin-chan, no, de Doraemon.
Sí.
I després una, clar, de còmic, que no és manga, però la d'Astèrix, també, que també van adaptar en aquest estil, i Mortadelo i Filemón, a mi em fan gràcia, trobo que estan ben aconseguides, no sé.
Sí, el que passa és veritat que els japonesos dominen molt més el que és l'animació tradicional que no pas el 3D. Però encara aquí es veu, bé, no és com el 3D que estem acostumats a les pel·lícules americanes. Ara, amb el que és animació tradicional no es guanya ningú.
Molt bé. I després deies una altra que a sales que es diu Crash.
Sí, Crash. Això és la reestrena de la pel·lícula de l'any 1996, dirigida per David Cronenberg, que va protagonitzar el James Spader, sortia el Holly Hunter també, l'Alia Scottet, la Deborah Cara Unger, la Rosanna Arquette, un repartiment important. Era una barreja de thriller, eròtic, drama, una mica també anava d'acord amb el tipus de pel·lícula de l'època. És una molt bona pel·lícula, eh? És qui no la conegui, que la vegi, i en aquest cas la novetat és que la podrà veure en 4K, és a dir, la resolució, s'ha fet una còpia restaurada, etc. d'aquesta pel·lícula.
Però com fan que una pel·lícula que no estava en 4K ara estigui en 4K? Vull dir, això...
Ui, fan meravelles. Això agafes el que és el cel·luloide original i el passes a digital i a partir d'aquí pots fer la reconversió, no? Sí, sí, i s'ha fet amb altres pel·lícules. En 2001, per exemple, també es va fer. S'ha fet amb moltes. Uh-huh. I, clar, és una manera també, si tu els hi vols donar sortida en el mercat domèstic, donar-li aquesta qualitat, no? També perquè es conservin, la veritat. Algunes d'aquestes pel·lícules estan tan ben fetes que semblen fetes ahir.
Ja. Yeah.
No.
Vale, doncs aquesta estrena que és Crash. Què tenim de cara a la setmana que ve i així? Hem d'esperar alguna bona notícia, alguna novetat important?
Doncs no masses. A veure, en quant a plataformes sí que ens arribarà alguna coseta, però en quant a sales és que han anat caient les pel·lícules una darrere l'altra. És a dir, sí que hi havia pel·lícules que no eren aquests grans blockbusters, és a dir, no era el James Bond, no era Un lugar tranquilo, que més o menys ja tenien planificada la seva estrena i que hi ha un moviment en les darreres setmanes que és de tornar a posposar les estrenes cap a final d'any. És a dir, aquelles que havien de venir a partir de primavera, que les van passar a finals de 2020, que llavors les van passar a principis de 2021, ara estan saltant cap a directament, ja ni a l'estiu, sinó cap a partir de setembre. Aquesta setmana, per exemple, han anunciat que Un lugar tranquilo, la segona part, passa al setembre. I bé, suposo que és un efecte en cadena que estan començant algunes distribuïdores i que malauradament doncs,
de fet el Festival de Cannes també ja s'ha posposat, no? Perquè s'havia de fer el maig i ara el faran el juliol.
Correcte, sí, ells han anat a assegurar el tret, vull dir, més o menys sabem com funciona la pandèmia, sabem que amb les altes temperatures doncs redueix el contagi i una manera d'assegurar que es faci aquest festival és en lloc del maig posar-lo al juliol, que suposem que tindrem més gent vacunada i la transmissibilitat del virus serà menor.
Esperem-ho. Va, Ignasi, que vagi bé.
Vinga, una forta abraçada.
Bona sort.
Adéu.
Pocs minuts, de fet un minut i mig i arribarem, o dos minuts i mig i arribarem a les 9 del matí. Repassem les notícies més destacades d'aquest matí. S'ha denegat la llicència al tercer edifici de la Pineda d'en Gori de Palamós. L'Ajuntament no aprovarà la llicència que permet edificar aquest tercer edifici. La Zeta Fica, portaveu de Salvem la Pineda, ens deia aquí al supermatí aquest matí que creuen que això no ha estat per iniciativa de l'Ajuntament, sinó que s'hi han vist obligats. Un brot de coronavirus a l'Ajuntament de Calonja obliga a tancar l'àrea de cultura, 5 positius, i a més també es faran o es combinarà el teletreball amb el treball presencial en bombolles. I la Junta Electoral de la Bisbal ha ordenat retirar les pancartes i estelades, símbols partidistes de l'Ajuntament de Palamós, entre els quals la pancarta amb llibertat presos polítics de la façana del consistori. I a més, una notícia destacada també, Netflix està rodant aquests dies al Baix Empordà una nova sèrie, es diu Los Herederos de la Tierra, la continuació de l'èxit La Catedral del Mar, i que ja ha gravat a Monells. L'últim repàs a la previsió del temps amb Marc Vila.
El sol predominant, amb algun núvol alt i mitjà, es posa en el servei d'avui dijous, i el primer que notarem serà la sensació de bonança i ambient primaveral. El dia serà amb temperatures cap amunt, augment clar del termòmetre, tant de mínimes com de màximes. En general, l'augment serà d'uns 3-4 graus respecte a dimecres. No esperem cap glaçada a la comarca, mínimes que seran properes als 6-8 graus i màximes que quedaran entre els 18 i els 20. Aquest ambient càlid serà el titular més important d'avui, però per demà divendres també. Possiblement demà es torni a repetir un petit augment de la temperatura. Tot això amb un cap de setmana que tornarà a inestabilitzar l'atmosfera i tornarà a normalitzar el termòmetre a valors de gener.
Doncs vinga, nosaltres tornarem demà, que ja serà divendres. Mentrestant, a radiocapital.cat trobeu tota l'actualitat del Baix Empordà, tot el que necessiteu saber sobre el que passa a prop de casa. radiocapital.cat i mentrestant també aquí a l'antena de Ràdio Capital la millor música del món que us porta l'Àlex Mata. Que vagi molt bé, tingueu molt bon dia.